Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'Ajuntament de Sabadell assumirà la direcció d'Esmats abans del Nadal en cas que l'empresa no retiri l'ERO, que preveu fer fora 43 empleats. El regidor de Serveis Municipals, Lluís Pere Arnau, ho ha confirmat en una entrevista al programa Al Matí d'aquesta casa. El regidor justifica la intervenció de la concessionària de la recollida d'escombraries i la neteja viària per garantir el servei i protegir els treballadors.
Tal com vagin les coses, potser sí que potser s'acabaran efectuant els acomiadaments, però l'objectiu de la intervenció és que de seguida que sigui efectiva, readmetre immediatament els treballadors i les treballadores i que estiguin un altre cop al seu lloc de treball.
La intervenció, que serà temporal, també preveu apartar l'actual direcció d'Esmatza, que lidera el gerent Eugenio Díaz. Avui també ha parlat als micròfons de l'emissora. Díaz s'ha compromès a no aplicar l'ERO si el consistori dona un marge d'un mes a l'empresa per aplicar la nova inspecció tècnica de facturació.
Que no és ceder, que no és quitar, sino simplemente darnos un mes y medio de conversaciones semanales y hasta el 31 de diciembre todo queda parado. O sea, es que no creo que sea una cuestión tan ilógica. Y mientras tanto voy a abrir encima con lo que el resto de la propuesta que tenemos, o sea, mejorar el servicio. O sea, yo, entre comillas, evidentemente, nos reunimos las veces que haga falta. Yo no seré el que va a dinamitar la posibilidad de un acuerdo.
Díaz també ha demanat l'equip de govern reunir-se com sentíem cada setmana per trobar ponts de diàleg perquè afirma la vaga dels treballadors no beneficia ningú. És dimecres 21 de novembre.
Titulars.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
S'atura l'enderroc de la fàbrica Artèxtil.
L'Ajuntament de Sabadell ha paralitzat una part dels treballs després de detectar vibracions en la xemeneia protegida. Juli Fernández és tinent d'alcalde de Cohesió Territorial.
En la rutina habitual del treball dels tècnics de l'Ajuntament apareix aquesta situació i es fa aquesta aturada preventiva per tal d'evitar que hi hagin aquests possibles riscos que poguessin afectar la xemeneia.
El consistori es reunirà avui mateix amb l'empresa que executa les obres per abordar el tema.
En el tram final del Notícies Migdia us presentarem el programa amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
Un conjunt d'activitats organitzades per 20 associacions diferents. El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, confia que serveixi per sensibilitzar encara més la ciutat.
Ara és el moment on tots hem de celebrar i hem de sobretot sensibilitzar a la ciutat per mantenir a Sabadell com una ciutat líder, pionera en matèria de drets i de garantir drets de tothom.
El projecte Dreams, un espectacle de la Fura dels Baus en què hi participaran integrants de la Fundació Privada Tendi, serà un dels actes més destacats.
Àngel Martínez ha assegurat en roda de premsa que el desplaçament d'aquest diumenge a Lleida servirà per mesurar les aspiracions del Sabadell aquesta temporada.
El segon capità Arlequinà també ha expressat la preocupació de la plantilla per l'estat de la gespa de la nova Creu Alta, especialment per com va quedar després del partit contra el Badalona.
Una informació que us ampliarem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Després de les tempestes d'ahir a la tarda, sembla que el temps ens dona una treva. Avui dia assolellat, una tendència que es mantindrà. Li preguntem a la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia, avui ens espera una jornada més estable o almenys aquesta segona meitat del dia sense tantes precipitacions com les que vam tenir ahir. Tindrem una tarda més tranquil·la. Sí que arribaran aquests núvols alts i mitjans i de fet ja en tenim forces a hores d'ara cap a l'interior, sobretot que és aquí on són més compactes o bé cap a les Terres de l'Ebre on també ens hem aixecat ja amb el dia força més ennuvolat, però aquests núvols alts i mitjans també arribaran cap a les comarques de Barcelona i alguns també cap a les comarques de Girona, però en qualsevol cas aquests ruixats no han de deixar precipitacions. A molt estirar caurà algun ruixat puntual cap a la zona més del Prepirineu de Lleida. Pel que fa a les temperatures, es mantindran suaus de cara a primera hora, de cara al migdia, primeres hores de la tarda, força similars a les que vam tenir ahir, però en alguns sectors, sobretot del litoral, podrien fins i tot ser una miqueta més altes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara com funciona aquesta hora el transport públic. Javier Arjona des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, hem d'informar que s'està treballant per normalitzar el trànsit per ferroviari, però durant els propers dies a la R4 de Rodalies de Catalunya es dona servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa. D'altra banda, per tren avariat que ja ha estat retirat, el tram amb circulació de trens de la R4 registra demores en tots els sentits, que poden superar els 20 minuts. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons dades facilitades pels diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, ara mateix és circulació fluida a les carreteres més properes de la ciutat, normalitat, per tant, a la C58. Això sí, cal destacar alguns problemes a les dues rondes de Barcelona, per exemple, a la Ronda Litoral, un accident obliga a tallar aquesta hora la sortida 30 de Bon Pastor en direcció al Llobregat, i això provoca alguns quilòmetres de circulació lenta en aquest punt. També a la Ronda de Dalt hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet i cap al nus de la Trinitat.
La notícia del dia.
Esmazza serà intervinguda abans de Nadal. Això ho ha confirmat el regidor de Serveis Municipals, Lluís Pere Arnau, en una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Sabadell. Aquesta és la resposta de l'Ajuntament a l'ERO presentat per la companyia, que suposaria l'acomiadament de 43 treballadors. Per evitar la intervenció, diu Pere Arnau, l'empresa hauria de retirar l'ERO previst per l'1 de desembre i que el regidor interpreta com una mesura de pressió per la vaga indefinida que ha motivat entre els treballadors.
La partida d'escacs entre l'Ajuntament i l'empresa de la recollida d'escombraries i la neteja viària continua. Ara és el consistori qui meu fitxa anunciant una intervenció a Esmazza abans de Nadal. L'objectiu de la mesura, que serà de caràcter temporal, serà reincorporar els 43 treballadors que seran acomiadats l'1 de desembre i garantir així que la concessionària compleix amb el contracte signat.
D'altres, el termini de la intervenció serà abans de Nadal, ja estarà finalitzat. Llavors el que sí que veurem, doncs, les circumstàncies que poden haver-hi, però en tot cas de seguida que sigui efectiva, l'interventor desplaça a la direcció de l'empresa, i com que la intervenció està focalitzada en el tema dels acomiadaments, el primer que farem serà això, restituir a les persones, a les treballadors i treballadores que han estat acomiadats, restituir-los en el seu lloc de treball.
Un contracte que el regidor assegura que no es compleix, ja que els inspectors municipals han detectat que els serveis no cobreixen el que diu la concessió. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha aprovat un nou sistema de facturació que evita que els serveis es cobrin per sobre del que diu el contracte.
La instrucció tècnica de facturació no comporta cap reducció de serveis, no modifica serveis. Els serveis són els actuals, són els mateixos que des de fa 3 anys enrere, o sigui, són els mateixos serveis. L'empresa preveu una disminució d'ingressos, però no perquè se li hagin reduït serveis, sinó perquè ve aplicant uns preus superiors als de la seva oferta. Amb l'ITF això ja no ho podrà fer.
Pere Arnau també ha explicat que la intervenció no és un pas previ a la rescisió del contracte amb Esmazza, un contracte que està sent investigat en la peça 28 del cas Mercuri per presumptes irregularitats en la seva concessió. Pere Arnau ha reiterat que, de moment, només es vol readmetre els treballadors i garantir el servei, i que, en tot cas, s'estudiarà més endavant si el contracte no és viable tal com defensa l'empresa.
I les primeres reaccions a l'anunci de la intervenció no s'han fet a esperar. Després de la d'ahir, del portaveu del Partit Popular, Esteban Gessa, avui la Crida per Sabadell, ha dit que agafar les regnes de l'empresa és l'única sortida possible per garantir els llocs de treball i el bon funcionament del servei. També creuen que l'empresa està fent xantatge i que respon a la lògica mafiosa, han apuntat, del bustisme. També, per cert, a 4:45, Ciutadans valorarà el nou escenari en una roda de premsa. I també ha parlat avui Esmazza, concretament el seu gerent, Eugenio Díaz, ha dit que estan disposats a retirar l'ERO que afectaria 43 treballadors si l'Ajuntament congela l'aplicació de la ITF fins al 31 de desembre. Díaz ha demanat a l'equip de govern que doni aquest marge de temps per negociar una solució definitiva al conflicte. Així ho ha apuntat a Ràdio Sabadell.
Si l'Ajuntament retira automáticamente, simplemente demora, nosotros suspendemos todo totalmente, totalmente. No vamos a estar con ninguna cuestión sobre la mesa que pueda alterar o dificultar la negociación, totalmente. Pero además con la intención absoluta de que durante ese periodo de negociaciones, con el ánimo de buscar un acuerdo definitivo, no de dar una patada para adelante y ganar 6 semanas y que luego en enero ya veremos, no, es que esas 6 semanas tienen que ser para buscar un acuerdo efectivo, porque aquí no se trata de dar una patada para adelante, sinó buscar una solución.
Des d'Esmatzà també han fet una altra proposta al consistori en la reunió que va tenir lloc ahir. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Des de l'empresa s'han mostrat disposats a renunciar íntegrament al benefici contemplat al contracte i a destinar aquests recursos a millorar el servei de neteja viària i recollida d'escombraries. D'aquesta manera, la companyia vol evitar un escenari d'acomiadaments i de vaga, un escenari, diu Díaz, que perjudica a tothom.
¿Para qué tenemos que llegar a esa situación? O sea, ¿por qué tenemos que ahora mismo que ni un segundo más que haya una situación de preocupación en ni un solo trabajador de la plantilla? Ojo, trabajadores, ciudadanos, que es el mes de diciembre es el mes de una actividad comercial importantísima para la ciudad, que hay comerciantes, que hay personas. O sea, no tienes, perdemos todos.
El gerent d'Esmatzà també vol evitar una possible intervenció del servei. En cas d'arribar a aquest extrem, admet que hi ha la possibilitat de presentar un recurs contenciós administratiu.
I els tercers protagonistes i, evidentment, principals afectats són els treballadors. Des del sindicat Comissions Obreres lamenten que la concessionària i l'Ajuntament no s'esforcin per modificar els seus plantejaments inicials i buscar algun tipus de consens.
Els sindicats van sortir decebuts de la trobada a tres bandes que va tenir lloc ahir a la tarda, i és que, com hem escoltat, l'Ajuntament vol mantenir el sistema de facturació, l'empresa, en conseqüència, no retira l'ERO i els treballadors es veuen obligats a iniciar una vaga indefinida per intentar evitar 43 acomiadaments.
Exactamente, ellos se siguen posicionando lo mismo durante todo este tiempo. Cada uno, cada parte pone la suya sobre la mesa, pero no da salidas a negociaciones. Es cierto que sí que una parte ha presentado alguna propuesta sobre la mesa, pero la otra parte ni ha entrado a valorar ni ha entrado a tenerla en cuenta.
Aquestes iniciatives van venir per part d'Esmatzà, que va proposar a l'Ajuntament una moratòria en l'entrada de la facturació ITF, com ara comentàvem, una proposta que va ser rebutjada per l'executiu local, que al seu torn va demanar sense èxit que retirés l'ERO i els acomiadaments sobre la taula. Tot i aquestes males notícies, cap de les parts renuncia a trobar-se en pròximes reunions. De fet, els treballadors han citat empresa i executiu local a l'assemblea de demà.
Aunque el Ayuntamiento siempre ha propuesto de seguir con todas las reuniones y la empresa también, nuestra apreciación es que vamos a tener que seguir haciendo reuniones con ellos para ver si algún día quieren sentarse a la mesa. Pero también, eso sí que hemos hecho, como comité de empresa, demostrarle al lado lo que los trabajadores nos dijeron en las asambleas, que es que los convidamos a las dos partes a que vengan a la asamblea que tendremos el jueves 22 y allí exponga cada uno la verdad, su verdad, ante los trabajadores, y que para que esto vean de propia voz lo que cada una de las partes dice.
De moment, els altres sindicats del comitè, UGT i CGT, no han volgut fer declaracions.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
2 minuts per arribar al punt de 3:15. L'Ajuntament atura part de les obres d'enderroc de l'Artèxtil per protegir la xemeneia. Tècnics de la Regidoria d'Urbanisme han observat que les tasques amb maquinària pesada estaven provocant moviments a la construcció, la més alta de la ciutat amb 48 metres d'alçada i que està protegida arquitectònicament. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. El consistori considera que era necessari aturar els treballs a l'antiga fàbrica llanera per garantir la seguretat d'aquest patrimoni de la ciutat. És la segona vegada que s'aturen les obres després d'un incident el passat octubre amb la caiguda d'un mur. Per Juli Fernández, tinent d'alcalde de Cohesió Territorial i regidor d'Urbanisme, els treballs al voltant de la xemeneia s'haurien hem de fer ara de manera manual.
Hem decidit paralitzar aquestes obres, trobar-nos amb l'empresa i requerir-los que les obres d'enderroc del voltant de la xemeneia es realitzin manualment i no amb maquinària, perquè d'aquesta manera les vibracions no existeixen i, per tant, el risc de possible afectació de la xemeneia desapareix.
En els propers dies, l'empresa promotora i responsables del govern es reuniran per tornar a engegar els treballs sense riscos per aquesta xemeneia. Fernández creu que aquesta durada no canviarà els terminis de l'obra.
És una afectació que no és substancial en el calendari d'enderroc. En tot cas, l'important d'aquesta actuació és preservar l'element patrimonial dels riscos que això pugui generar.
L'enderroc continua a l'estació transformadora que dona al carrer Covadonga, on no s'ha aturat l'activitat.
I l'endemà del descarrilament d'un tren a Vacarisses, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha atribuït a una manca d'inversió l'accident, tot i que Renfe assegura que el punt on va tenir lloc el descarrilament estava en perfectes condicions. Calvet ho ha desmentit, ho ha dit en una entrevista a TV3.
Vam advertir que efectivament havia cedit un mur de contenció, un mur dels de la trinxera de la línia R4, i això es deu, sens dubte, a una obsolescència, a una manca de manteniment, a una manca d'inversions en les línies, una manca d'inversions i de manteniment que des del govern de la Generalitat denunciem de fa temps.
Per aquesta raó, la Generalitat reclamarà la revisió del document de traspàs de Rodalies signat ara fa 9 anys.
El document es va signar l'any 2009 i, segons Calvet, s'hauria de revisar per actualitzar-lo i incorporar-hi noves condicions. El conseller ha acusat el Ministeri de Foment d'haver abandonat el pla d'inversions que l'acompanyava, de 4.000 milions d'euros, dels quals només s'ha executat un 13%. També Calvet es reunirà amb Renfe i Adif per concretar de nou un pla d'inversions específic a la xarxa ferroviària que eviti nous accidents com el de Vacarisses. De fet, els usuaris de la R4 han evidenciat el seu malestar per l'estat de la infraestructura. Una de les viatgeres afirmava que amb més manteniment el descarrilament no s'hagués produït.
Nosotros la vez que la hemos cogido va bien. Hasta ahora que había la desgracia esta. Y lo demás, vaya. Se podía haber evitado si fueran, yo qué sé, si fueran arreglado la pared aquella para que no caigaran piedras.
De fet, anteriorment ja havien hagut accidents similars, tot i que el d'ahir és el més greu fins ara, amb una víctima mortal, un veí de Castellbell i el Vilar, de 36 anys. Precisament l'Ajuntament d'aquest municipi, així com també el de Vacarisses, viuen el primer dia de dol oficial de la mort del jove. De fet, aquest municipi, Vacarisses, ha fet un minut de silenci aquest migdia en record de la víctima. Mentrestant, tècnics de DIF i de Renfe continuen treballant sense descans per retirar els vagons de la via i poder restablir el servei de la línia R4 en la màxima brevetat possible. La circulació de trens continua interrompuda entre Terrassa i Manresa, un trajecte que ara mateix es cobreix per carretera.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
L'associació Actua Vallès ha atès en tot el 2017 6.000 treballadores sexuals dins del seu projecte Dona. Emmarcat també en aquest programa, des de l'associació visiten mensualment més de 80 punts de treball sexual, 16 dels quals es troben a Sabadell. Ara, des de l'entitat, denuncien un increment de la violència masclista en les administracions, com per exemple la Seguretat Social. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Acciona Vallès es va crear l'any 1993 per acompanyar les víctimes del virus de la sida. 25 anys després, l'entitat ha evolucionat i ja gestiona tres projectes diferents. Un d'ells és el programa Dona, on les professionals de l'associació ofereixen atenció i educació sociosanitària a les treballadores sexuals a les comarques del Vallès Occidental, Oriental i el Bages. Durant el 2017 van atendre 6.000 treballadores sexuals d'aquestes comarques i mensualment visiten 83 punts de treball. Aina Turu, tècnica del projecte Dona, explica en declaracions al programa El Matí de Ràdio Sabadell quines són les seves funcions un cop arriben als clubs de prostitució.
Ells hi oferim coses que realment elles necessiten, no? Com la possibilitat de, pues, això de revisar-se, o sempre els diem, som un telèfon d'urgència, d'emergència, si us passa qualsevol cosa. Són dones que estan molt desconnectades dels circuits, dels sistemes, no coneixen molt bé en molts casos com funciona tot, llavors a vegades som el número o la persona que tenen de referència per dir, mira, em passa això, on puc anar, què puc fer? I fem com aquest vincle, no? Com aquest pont.
Turu ha alertat que una de les situacions que han vist que ha augmentat en els últims anys és la violència masclista a les institucions.
Ja sigui que tu vulguis anar a posar una denúncia i abans de poder arribar a ficar la denúncia la persona que t'atén ja considera que allò que li estàs explicant no és important, o que això no es pot, no és suficient per ficar una denúncia, o que en el moment d'escriure la denúncia no queda prou reflectit o no s'entén suficient i no ho tracten com a violència de gènere quan en realitat sí que ho és, que la persona que t'atén a serveis socials tingui prejudicis sobre el que és una treballadora sexual i per tant no et doni la millor atenció possible.
Turo ha explicat que normalment no tenen problemes a l'hora de tractar amb els propietaris dels clubs que visiten. Tot i això, reconeix que en més d'una ocasió no els han deixat entrar a fer els seus tallers.
I fem un apunt abans d'aturar-nos un moment en el repàs de la informació. La policia municipal denuncia el propietari d'un gos de raça potencialment perillosa per no disposar de xip ni assegurança i anar sense morrió.
Els agents van identificar el propietari ahir a la tarda al carrer Penedès després de veure un gos de la raça Terrier Staffordshire americà que anava sense morrió.
Alegries.
Molt contents perquè això reflexa una vegada més que el club segueix creixent.
Tristeses.
Una mica tocat. Les coses han sortit com han sortit, però ja està.
Sorpreses.
De cop i volta, quan van acabar de perdre, es diuen que retiren, perquè s'han de retirar.
Satisfaccions.
Te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor.
I també decepcions.
Porque es que no acertamos. Y nos falta pues la puntería.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Taxi Sabadell. Serveis per a viatges de llarg recorregut les 24 hores. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló! Passió per al teatre sabadellenc.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Vuit minuts per arribar al punt de les dues. Informacions més enllà de la ciutat. Bronca avui al Congrés dels Diputats. Esquerra nega que cap dels seus membres hagi escopit el ministre Josep Borrell en el moment d'abandonar l'hemicicle fruit de l'expulsió del diputat sabadellenc Gabriel Rufián.
El portaveu dels Republicans al Congrés, Joan Tardà, ha afirmat que la denúncia de Borrell és falsa i ha demanat als serveis de vídeo de la Cambra Baixa que es posin a disposició de la premsa les imatges.
Ho ha fet després que la presidenta del Congrés, Ana Pastor, hagi expulsat del ple del Congrés el sabadellenc Gabriel Rufián, tot plegat després que hagi mantingut un dur enfrontament amb el ministre Josep Borrell, a qui ha titllat de hooligan. Borrell, per la seva banda, ha acusat el portaveu adjunt d'Esquerra de tirar al ple una barreja de fems i serradures, ha dit literalment. Una afirmació que ha provocat l'ovació de la seva bancada, però també de part dels diputats de Ciutadans i el Partit Popular. I també al Congrés, aquest matí, Pedro Sánchez ha retret el líder del Partit Popular, falta de seriositat i moderació per trencar el pacte per renovar el Consell General del Poder Judicial. Li ha dit l'endemà que Pablo Casado anunciés que proposaria una esmena per modificar la llei perquè els jutges escollissin 12 vocals sense que fossin els partits els qui proposessin els candidats. I un segon jutge precisament ha renunciat avui a presidir el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem.
Es tracta del magistrat de l'Audiència de Barcelona, Luis Rodríguez Pega, que ha fet arribar una carta a l'encara president Carlos Lesmes. Segons el jutge, les circumstàncies actuals li impedeixen participar en la renovació de l'organisme i renunciar renuncia a ser vocal de l'òrgan després que l'Associació Professional de la Magistratura Catalana li proposés el càrrec.
I acabem de conèixer que la Comissió Europea ha confirmat avui que el pla pressupostari presentat pel govern espanyol de Pedro Sánchez suposa una desviació significativa del camí de reducció de dèficit i deute marcat per Brussel·les. En la presentació del paquet de tardor del semestre europeu, la Comissió Europea constata el risc d'Espanya d'incomplir amb el pacte d'estabilitat i creixement el 2019. Espanya està actualment encara dins del procediment de dèficit excessiu, d'on hauria de sortir l'any vinent quan es constati que té el dèficit per sota del 3%. En aquest sentit, en les previsions econòmiques del 8 de novembre, la Comissió Europea va pronosticar que Espanya tancaria l'any amb un dèficit del 2,7 i que l'any vinent se situarà al del 2,1%, dues dècimes més de l'objectiu marcat. I precisament avui, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic ha empitjorat les perspectives per a Espanya, tant des del punt de vista de creixement econòmic com també de dèficit.
Així, l'OCDE apunta que l'economia espanyola augmentarà un 2,6% aquest any, mentre que ho farà un 2,2% el que ve. Pel que fa al dèficit, preveu que serà del 2,7% aquest 2018 i de l'1,8% al 2019.
I en matèria econòmica també us expliquem que hi haurà relleu al capdavant de la patronal. Antonio Garamendi substituirà Joan Rossell com a president de la COE.
El fins ara president de la CEPIME es converteix en el cinquè president de l'organització i ha estat escollit per aclamació i no per votació després de 8 anys de Rossell al capdavant de la principal organització empresarial espanyola.
Avui el conseller d'Interior Miquel Buch ha acusat Ciutadans de parcialitat quan denuncien les pintades al domicili del jutge Pablo Llarena, però no les pintades contra el president Quim Torra a Verges.
La picabaralla s'ha produït quan el diputat del partit taronja ha reprovat el conseller perquè afirma que no està capacitat per defensar la seguretat de tots els catalans i que a molts llocs de Catalunya es viu un ambient irrespirable. Buch ha respost que amb aquesta argumentació Ciutadans només té la voluntat de crear divisió i que la policia catalana investiga els fets delictius independentment de la seva adscripció ideològica.
I la defensa de la sabadellenca Carme Forcadell ha demanat al Tribunal Suprem que s'inhibeixi en favor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
L'expresidenta demana que se la jutgi a Catalunya, ja que remarca que el TSCJ és un tribunal competent per fer-ho. La defensa de Forcadell creu que s'estan vulnerant els drets de la investigada i demana ampliar el termini a 20 dies per preparar l'escrit de la defensa si, malgrat tot, la causa es queda al Suprem.
Encara a qüestions judicials, el fiscal demana 3 anys i 7 mesos de presó a 8 exdirectius de Metro de València.
En l'escrit d'acusació, el Ministeri Fiscal considera que els encausats per l'accident del Metro de València de 2006 van cometre 43 delictes d'homicidi per imprudència professional greu, un per cada víctima mortal de l'accident i un delicte contra la seguretat dels treballadors. En el sinistre van morir 43 persones, inclosos el maquinista i una interventora, i 47 persones van resultar ferides.
I en clau internacional us diem que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Turquia a l'alliberament del diputat Selahattin Demirtas.
El polític kurd fa més de 2 anys que està empresonat de forma preventiva a l'espera del judici. Segons el Tribunal Europeu, la presó de Demirtas impossibilita al polític exercir la seva activitat parlamentària i així s'estarien violant els seus drets polítics i també el dels seus electors, i condemna l'Estat a indemnitzar el diputat amb 10.000 euros. Com que Turquia forma part del Consell Europeu, les decisions de l'acord són vinculants.
L'Ajuntament de la ciutat i diverses entitats socials han presentat avui el programa Som Capaços per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
La contraportada.
Durant 2 setmanes es realitzaran més d'una desena d'activitats organitzades per 26 associacions diferents. L'acte central tindrà lloc el dia 3 de desembre quan es llegirà el manifest al ple de l'Ajuntament.
Fins a 16 activitats s'han organitzat per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, amb l'objectiu de trencar estigmes, però també de sensibilitzar la població sabadellenca entorn a aquestes persones. Gabriel Fernández, regidor d'Acció Social, ha assegurat que han posat tots els esforços perquè la campanya arribi a tota la ciutadania per d'aquesta manera animar-los a participar a les diferents activitats programades.
No ho hem jugat tot, perquè crec que mai havia tingut tanta difusió a nivell de la ciutat, és visible tot el programa d'activitats que tenim aquest any, que és molt més potent que en edicions anteriors, té una visualització clara en els MUPIs, MUPIs, en les parades d'autobús, en algun tòtem d'aquell que tenim en alguns espais, com el del cine imperial. O sigui, és molt visible tot el que fem.
Fernández ha volgut destacar la col·laboració de tot el govern a l'hora de programar les activitats.
També aquest programa té altra particularitat molt important que hem treballat durant aquests últims anys, que és la transversalitat entre diferents serveis de l'Ajuntament. Si bé ho liderem des de la Regidoria d'Acció Social, amb les entitats de l'àmbit de la discapacitat, amb el teixit associatiu de la ciutat. Participa també en aquesta edició el Museu d'Art i la Biblioteca del Nord.
Un dels actes més destacats és l'anomenat Dreams, un espectacle de la Fura dels Baus en el que hi participaran integrants de la fundació privada Atendis. L'actuació tindrà lloc el dia 1 de desembre a la plaça Doctor Robert. L'acte principal d'aquest cicle, però, serà la lectura i entrega del manifest per part de les entitats de l'àmbit de la discapacitat de la ciutat als regidors que conformen el ple de l'Ajuntament.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu trobar aquestes i altres notícies ampliades al web de Ràdio Sabadell, radiosabadell.fm. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís avui amb en Marc Pijuan. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.